una setmana més, dijous, us portem l'espai d'Afers Socials, que de fet us he d'informar que és l'última vegada que tindrem amb nosaltres aquesta temporada els diferents membres d'Afers Socials que han passat per aquí pel programa. I avui ho fem amb els tècnics d'Atenció Social, Míriam Pérez, molt bona tarda.
Bona tarda.
I Joan Marc Aparicio, bona tarda.
Bona tarda.
Tots dos tècnics d'Atenció Social i avui venim doncs, de la part de l'àrea de promoció de l'autonomia personal i amb una temàtica que crec que és interessant perquè a més queden 15 dies perquè passi alguna cosa.
La gran cosa. El tancament de la convocatòria.
Ara parlarem d'aquesta convocatòria, parlarem avui concretament d'aquest programa de subvencions per a ONGs. Si us sembla, parlem una mica de la història, de on va iniciar-se aquest programa i quin és l'objectiu principal que té o que persegueix, en aquest cas, el Ministeri.
L'objectiu principal és que entitats sense ànim de lucre puguin fer projectes i que el govern d'Andorra els pugui ajudar a subvencionar-los. No? Al final, el que es vol és que ja, amb aquests projectes hi hagi una millora social de col·lectius vulnerables, no? Joves en risc, persones amb discapacitat, gent gran... I llavors, la nostra feina és aquesta, no? Poder donar una empenta perquè es pugui realitzar aquest tipus de projectes.
Uh-huh. Feia referència a entitats o associacions, també podrien entrar, aquestes que són sense ànim de lucre, feia referència al tema del jovent en risc i també doncs, en altres associacions també entrarien, eh?
Sí, efectivament.
Totes les que estiguessin ben registrades al sistema i tinguessin la base legal aquí a Andorra, sobretot. No, una associació d'Espanya no podria presentar-se.
Com ha funcionat aquest programa aquests últims anys?
Bueno, històricament, clar, es va anar detectant que hi havia diferents associacions que totes volien fer cosetes, però clar, a nivell econòmic, les dificultats que tots presenten. I es va crear una petita partida pressupostària, no sé si parlem que al principi potser estava sobre els 40 o 50.000 euros, en l'actualitat tenim 70.000, s'ha anat en creixement perquè les demandes també han anat creixent. Els programes i projectes que presenten les entitats van agafant així caires més, amb més rellevància per la societat en general, amb els col·lectius vulnerables que feia referència al Jean-Marc. I això, al final, l'associacionisme necessita una petita injecció dinerària perquè ni en particulars o en altres establiments privats que els hi puguin dotar no tenien suficient. Llavors el govern entra aquí a fer aquesta
ajuda.
Aquesta ajuda.
Aquests 70.000 euros, no sé en quina manera es destinen a cada una de les associacions. Expliquem com va el procés, és a dir, aquestes associacions, ONGs, entitats es presenten en aquest concurs, podríem dir-ho d'alguna manera, i presenten els projectes, entenc, no?
Sí. El 5 de febrer es va presentar el plec de bases, i tenen fins al 28 de març per poder presentar tot projecte que vulguin aportar a la societat, perquè al final és algo que aporten pel benefici de tots. Ho presenten via tràmits i ens arriba a nosaltres, al Ministeri, i som els tècnics i la direcció qui fem la valoració tècnica del programa que presenten, programa i activitats.
Com ha d'estar especificat tot això? Perquè al final ens podríem presentar només una idea i dir farem, jo què sé, una festa holi pels més joves i després una altra activitat d'anar al Palau de Gel. Això serviria o ha de ser una mica més elaborat?
Ha de ser bastant més elaborat, la veritat. Ens han de fer una explicació detallada de quin serà el projecte, com ho faran, on ho faran i en quin moment ho faran. D'acord?
Sí, les dates també són importants, eh? És a dir, sí. Hem de tenir ja un calendari predeterminat de saber si ho farem en aquesta època de l'any.
En principi, el projecte s'ha de fer durant tot l'any 2025.
Ha de tenir durada de tot l'any, eh? Això és important.
No durada de tot l'any, però sí s'ha de fer durant l'any.
Dins el 2025.
L'any natural és 2025. No poden fer activitats pensant que les faran al gener del 2026.
Clar, perquè llavors ja seria el
següent,
nou programa.
La següent convocatòria.
No? Val.
Així seria, sí.
Això és important de recalcar-ho, sobretot per a aquestes entitats, associacions o ONGs que es presentin, sobretot per a això, centrar-ho en aquest 2025, si no, doncs es planteja la idea i es busca ja per la temporada següent, que seria l'any 2026.
Exacte.
No sé si us heu trobat amb casos que us hagin sobtat d'aquestes que es presenten per la subvenció i amb casos que no cal posar exemples ni posar noms, però sí que us hagi sobtat de dir com pot ser que vinguis amb aquesta idea si realment és inviable fer-la aquí al país?
En casos així jo crec que no ens hem trobat, però sí que ens hem trobat en que ens han presentat projectes que no encabien dintre de lo que és la subvenció que nosaltres donem. No, al final nosaltres el que fem és que la subvenció ha de tindre un caire social. I a vegades hem presentat projectes que no tenien cap caire social.
Aquí també us volia preguntar, també des del vostre punt de vista, aquest caire social, realment la gent n'és conscient de a què ens estem referint quan parlem de projectes o programes de caire social?
Bueno, la gent jo penso que ho barreja una miqueta, perquè al final tot ho enfoquem en que tot és social. Una problemàtica de salut és social, una problemàtica d'habitatge és social. Llavors, el social crec que ha agafat un perfil que ho englobe tot. Al detall sí que ens hem trobat això, no? El que diu el Jean-Marc, que hi ha hagut alguna entitat antigament que sí que ens havia presentat alguna cosa de... Sí, però no. No trobem l'encaix idoni al nostre plec de bases. Hi ha altres departaments que fan altres ajuts que potser sí que els encabeix més, però social queda una mica avui dia, bueno, diluït.
Què hauríem de tenir en compte, doncs, perquè sigui considerat una cosa de caire social?
Pues sobretot que els projectes facin una inclusió d'aquests col·lectius que he parlat abans, no? Crec que és el més important, i que els projectes estiguin destinats simplement a que les persones d'aquests col·lectius puguin fer activitats o tallers que els hi pugui enriquir a nivell social.
Uh-huh. En aquesta presentació dels projectes que us arriba, hem de tenir també una, com us ho diria, una partida de despeses i de guanys que poden entrar en aquesta associació en el moment que es facin aquests projectes?
Quan presenten el projecte han de venir amb la idea bastant clara de quin pressupost preveuen invertir i també de quina injecció dinerària tenen ells, per una altra banda. Govern no subvenciona al 100%, govern subvenciona a partir del 75%, per dir-ho d'alguna manera. Ells ens presenten un pressupost global del 100%, uh-huh, i el 25% ja queda entès que ho ha d'assumir l'entitat.
Llavors, com si fos una hipoteca,
bueno,
no?
Sí, més o menys. Tipo? Exacte, però no ens han de portar els diners a nosaltres. Ben Som fet. Nosaltres els que donem a ells. Llavors, d'aquest 75% restant, podem arribar a cobrir el 100%.
Val.
Vale, però en funció de quina, de la graella de valoració, la puntuació que hagin obtingut, se'ls pot atorgar o del 25% al 100%.
Uh-huh. Aquí també és important saber de quanta gent es presenta, normalment quants projectes acaben sortint, no?, dins aquest programa de subvencions, quins acaben rebent aquestes subvencions.
Mira, l'any passat es van presentar 8 associacions i es van presentar també 11 projectes. Els 11 projectes tots van ser favorables.
Uh-huh. Això és una bona notícia.
Sí, sí, és bastant ple el 15 sempre. Val a dir, així, que no sempre és tan perfecte, l'any anterior van ser 8 associacions, 13 projectes, i només 3 van ser desfavorables. 3 no van acabar encabir en la idea de la convocatòria.
Per la gent que ens escolti i la gent que tingui alguna associació o que tingui algun lligam, si no us la donen és culpa dels dos.
Bueno, a veure, parlem-ne. Estem oberts i disposats a que ens truquin al Ministeri d'Afers Socials i poder fer una reunió amb ells. No serien els primers. Les associacions que ja acostumen a demanar aquestes subvencions, hem tingut reunions amb ells per mirar d'encabir-ho o mirar de com el projecte, com el puc redactar, el pressupost, com el puc mirar de guiar. Vull dir que estem oberts a poder discutir amb la definició que com toca de què és el que volen presentar i quines idees tenen.
És important recordar les dates. Tenim fins al dia 28 de març per presentar aquests projectes i, com deia justament la Míriam, si hi ha algun dubte, alguna cosa que hagueu de canviar o que no estigueu segurs, no?, per dir-ho d'alguna manera, de que aquest projecte o aquesta idea que vosaltres teniu en ment pugui entrar dins aquestes subvencions, perquè al final, ho dèiem, per a aquestes associacions o entitats és molt important tot el que l'Estat en aquest cas pugui donar, també particulars i empreses, però sí que és cert que fer un bon projecte és una manera de que ho mirin també amb bons ulls, no?, en el moment que arriba.
Sí, tant.
Les nostres portes sempre estaran obertes, que nosaltres podem assessorar a totes les associacions per veure quin és el projecte que volen presentar. Fa poc vam tindre una associació que ens va fer la demanda per saber quina, què podíem presentar, i ens van proposar tres projectes. Pues nosaltres vam assessorar i vam dir, mira, pues creiem que aquest pot ser el que seria més convenient per presentar-vos.
Quins objectius creieu que hauria de seguir el Ministeri perquè aquest programa de subvencions continuï creixent? Fèiem referència abans entre 40.000 euros, 30.000, 40.000 que van començar, ara ja són 70.000. No sé si des del vostre punt de vista, veient els projectes que s'estan presentant, que cada vegada són doncs, una mica més elaborats, que busquen una qualitat millor, podríem dir, doncs aquests objectius de cara a pròxims anys, l'any vinent hauríem de pujar el pressupost?
Bueno, suposo que es plantejarà en funció del que es presenti aquest any. Anem una miqueta així, perquè és veritat que sí que hi ha hagut anys que hem anat pujant, però d'altres anys que hem anat equiparant el mateix pressupost entre 50 i 60, hem rondat més. Però no, crec que no tenim cap objectiu fixat, perquè és això, no? A demanda reaccionem, i com el pressupost cada any l'hem d'anar actualitzant, en principi ens adaptaríem a...
De cara també a aquesta gent que ens estigui escoltant, remarquem el perquè és tan important tenir programes de subvencions com aquests, perquè al final és una injecció de diners que realment les associacions necessiten, i ara fèieu referència, l'any passat van ser 8 les que es van presentar, no sé si espereu que enguany en siguin més.
Jo sempre espero que sigui el màxim possible, al final, no? Lo maco de tot això és que les associacions puguin fer aquests projectes. No? Llavors, el que m'ho he dit abans, no tanquem portes, que es presenti les associacions que vulguin i que sempre puguin gaudir si encaixen amb aquesta subvenció.
Clar, és que no només incideix amb la persona o el col·lectiu vulnerable al que volen beneficiar, sinó que també es fan una feina de prevenció i de sensibilització. Que al final és una mica l'encaix que volem, és això, que ens obrim a la societat, que els col·lectius vulnerables també hi tenen cabuda i han de ser més visibles. Uh-huh. No el trasto vell aquell o la persona amb dificultats, o, clar.
Vosaltres, com a tècnics d'atenció social, ara ja surt una mica d'aquest programa de subvencions, com veieu que està actualment aquest tema que feia referència a la Míriam de deixar-ho de banda, aquesta gent més... no diríem diferent, seria... És que tots som diferents, no?, al final. Amb aquesta gent, doncs, que no té, doncs, les mateixes condicions que tinc jo o que podeu tenir vosaltres.
Bueno, és veritat que a la societat encara hi ha barreres, no?, que s'han de suprimir, però crec que a poc estem millorant perquè això sigui així.
Sí, està treballant de ple amb les lleis que anem emprenent i tirant endavant. Bueno, anem de camí a... l'accessibilitat universal,
la nova llei d'accessibilitat.
Sí, per això, la nova llei que està en tràmit parlamentari. I bueno, anem obrint mires, que al final és els petits s'estan fent grans. Uh-huh. El col·lectiu vulnerable potser era petit fa un temps, però ara és més gran i tenen... l'opció està a la societat com qualsevol. Uh-huh.
De cara també a aquest programa de subvencions, tornem-hi, el que crec que és interessant remarcar, sobretot, és la feina que feu vosaltres en el moment que us arriben aquests projectes. Crec que és important veure quin és el procés que hi ha, és a dir, en el moment que a vosaltres us arriba un projecte d'una entitat, d'una associació, que com dèiem, teniu fins al 28 de març, ho anirem recalcant, perquè així també la gent ho tingui present. Quin és tot el procés que feu? És a dir, a vosaltres us arriba, veieu quines necessitats té i a partir d'aquí què passa?
Nosaltres, quan ens arriba el projecte, el que fem és avaluar aquest projecte, no? A través dels ítems que hi ha al plec de bases. Una vegada s'ha avaluat, s'emet una resolució amb la subvenció que se li ha donat a cada entitat o a cada projecte, millor dit. Una vegada s'ha donat la subvenció, nosaltres intentem fer un seguiment dels projectes i al final l'entitat ens envia una memòria de com s'ha fet aquest projecte. Que nosaltres també mirem el que ens van enviar al principi amb la memòria final, a veure si s'han acomplit els objectius d'aquell mm-hmm. projecte.
Ha passat alguna vegada que un d'aquests projectes que es presentava inicialment hagi canviat totalment a l'hora de fer aquestes memòries?
No. Totalment no. Han hagut modificacions en quant a les activitats. Uh-huh. Teníem previst potser fer una conferència de X persona, impossibilitar això perquè la persona no podia estar present en aquelles dates, i modificar dates o modificar fins i tot, no una conferència, sinó fer una activitat de... alguna cosa diferent, però no totalment el projecte. Alguna activitat en concret sí, però no. Si està dintre de la línia, de la idea principal i els objectius que tenien, l'entitat, tenen màniga ampla per fer-ho.
Feia referència al plec de bases. Si us sembla, podríem repassar algun dels punts més importants d'aquest plec de bases perquè la gent també ho tingui en ment a l'hora de preparar aquest projecte. Si no us volen trucar o no poden venir a veure-us, doncs almenys que sàpiguin de què va el tema.
Molt bé. El plec de bases el tenim penjat al portal web de govern. Està tot el plec de bases explicat, que és amb un annex, que és el format projecte que nosaltres utilitzem. Poden utilitzar el que vulguin, però al final allà ja tenen una guia i els és molt més fàcil així, amb els annexos pertinents. Han de signar aquest plec de bases, omplir correctament el projecte i presentar-ho a tràmits de govern el dia 28, com a molt tard, i és tot, seria tot així, a grans trets per ells. Ara bé, dintre d'aquest projecte han d'haver preparat els pressupostos o les factures que ja potser alguns tenen, ja de previstes, i les activitats detallades.
De cara també al tema de la publicació, de quines són les ONGs, associacions o entitats que reben aquestes subvencions, fèiem referència al dia 28 de març, és l'últim dia que tenen per presentar els projectes, però quan ho sabran? Quan es publiquen aquests resultats? Ara us he enganxat.
Sí, ara ens has enganxat perquè la publicació del BUPA és veritat que no la tinc controlada, que no sé si tu ja, Marc... Però nosaltres tenim com uns 15 dies per avaluar, revisar. També ens agafem aquests 10 dies primer, sobretot, per si hi ha alguna cosa que ens veiem que ens falta o que necessitem que ens aportin, ho reclamem a l'entitat, que així ens ho poden presentar per completar i millorar aquell projecte. Però nosaltres, en qüestió de 15 dies, 3 setmanes, ho tenim enllestit i ho passem ja...
Prou ràpid, no?
Bueno, intentem anar ràpid perquè ells puguin percebre aquesta subvenció quan abans millor.
Recordem que ha de ser aquestes activitats i s'han de fer doncs, tot aquest projecte dins el 2025, sí. Per tant, com que ja estem a març,
correcte.
Els hi traiem 3 mesos,
sí.
Però és possible que hagin fet alguna activitat ja a inicis del 2025 i s'integri en aquests projectes que us presenten?
És possible.
Llavors es presentaria la factura...
Aquest any ens trobem amb una, que tenim coneixement, que és una activitat que havien d'haver fet l'any 24 i no vam poder, però la van encabir per aquest any. Llavors, allò ho vam treure del pressupost, ho vam descatalogar, per dir-ho d'alguna manera, i l'hem procedit a fer aquest any, i llavors mirarem d'encabir-ho aquí.
És important també perquè, clar, com dèiem, estem al mes de març, que és quan normalment surten aquestes convocatòries, i clar, si s'ha fet alguna activitat, dius, no la posarem al projecte, sí, la podem posar igual, eh?
Sí, sí, la podem posar igual, sí.
En aquest cas, clar, és una entitat que ja ha presentat al 3 anys. Clar, si és una entitat nova, bueno, l'encaix no sé si acabaria de trobar-s'hi. En funció de quina activitat fos, ho hauríem de valorar.
Què és el que més demana la gent? És a dir, tipus d'activitats, ara que estàvem parlant d'activitats, què és el que creieu que més destacaríeu d'aquests anys que porteu fent aquest programa de subvencions? Quines són les activitats més habituals? Què és el que més demanen les associacions?
Crec que les activitats que més demanen són per persones amb discapacitat. S'han fet demandes de tallers de ioga per gent amb mobilitat reduïda, per exemple. S'han fet demandes d'oci i lleure per a nens amb una discapacitat en concret. I crec que són les demandes més genèriques que tenim.
Míriam, estàs d'acord?
Sí, m'afegiria potser alguna conferència o alguna altra, per allò, no? Per fer que arribi a més gent, no? La idea del que volen aportar a la societat aquestes entitats, però sí, perquè són o tallers o activitats molt adreçades als col·lectius vulnerables.
En termes de comunicació de totes aquestes activitats, també haurien d'estar inclosos en el projecte que us presenten?
Què vols dir, termes de comunicació?
En el sentit de si fem una conferència, fer, doncs,
la
per exemple, la difusió d'anuncis a la ràdio, fer entrevistes...
Ells mateixos ho fan i s'espavilen a contactar-vos a vosaltres o a la premsa escrita, i a nosaltres també els ajudem. Dintre de lo que podem, fer els mailings perquè arribi a tots els contactes que nosaltres tenim des de l'administració, també ho fem, col·laborem una mica.
Sí que és veritat que dintre del plec de bases hi ha un un apartat que són les despeses indirectes, no? Que és tota aquesta difusió del projecte. Nosaltres d'aquest apartat de despeses indirectes únicament subvencionem el 15%.
Val.
Val.
És a dir, del projecte en si seria fins a un màxim del 75%, però d'aquestes despeses indirectes també les han de remarcar ells en el moment que presenten el projecte.
Sí. Correcte.
I aquí en podria haver alguna que no la tinguéssim comptada i que després aparegui, però llavors no entraria.
Llavors no entraria.
Val.
Clar. Sí, sí, han de detallar tot, en principi, el pressupost que ens han de presentar ho ha de detallar tot. Uh-huh. Tant l'activitat com què suposa fer l'activitat, no? Comunicació, logística, materials...
Un feedback també? Bueno, això sortiria a la memòria, entenc,
exacte,
a final d'any, eh?
Exacte.
Clar.
A la memòria és quan allà veiem què han fet i com ho han fet, i com han arribat a assolir els objectius amb el pressupost que es van fixar ells.
Ho direm amb una, paraula que no és, la paraula, però heu renyat amb algú, amb alguna associació, després d'acabar l'any, de veure la memòria? Els heu hagut de renyar, entre cometes, perquè no s'han fet les coses com havien presentat?
No, únicament el que hem fet és esmenes. A lo millor, doncs mira, aquí seria millor que ens especifiquessis més com ho has fet. Aquesta factura no ens encaixa amb el que ens vas presentar. Però renya, no diré renya.
Sí, no, una paraula, el que ja ho ha dit ella, sí. Que no. Però és, això, no?, és aportar per millorar.
Sí.
Al final, bueno, tots estem aprenent, perquè nosaltres, clar, sí, som tècnics de, però no som tècnics de lo que fan ells, que al final ells ens aporten i nosaltres els hi aportem la nostra part.
Creieu que hi haurà, ja per acabar, algun dia que no caldran aquestes subvencions per les ONGs?
Tant de bo, podria dir, només, sí. Seria, bueno, seria l'ideal.
I això què voldria dir? Perquè, clar, la gent pensarà, no, clar, és que aquests ja no volen donar més diners. No vosaltres
no,
dos,
no,
en general.
No. Al final, bueno, els diners van i venen. I no només han de sortir de l'administració pública. Hi ha molts privats, hi ha, bueno, que podrien aportar molt més, potser, també. Perquè les pròpies entitats, ells ja aporten el seu, i les quotes dels socis que també reben, també els hi facilita una mica, però... per activitats mínimes o per detalls mínims.
Uh-huh. I una cosa important que ha dit la Míriam és que hi ha empreses privades o parapúbliques que si el projecte ja té una subvenció o una aportació d'alguna d'aquestes empreses, tindrà més puntuació segons el plec de bases.
Ah.
Llavors, això també és interessant.
Això també és important.
Com més font de finançament tingui l'entitat, és veritat?
Clar, més arribarà
el,
a aquesta
puntua
subvenció.
Més alt en aquest apartat, exacte. Llavors, per nosaltres, sí. És un puix molt positiu.
Mm-hmm.
Clar.
Doncs el que ens queda clar és que les associacions que, o entitats que es vulguin presentar en aquest programa de subvencions, primera, tenen fins al dia 28 de març, i segona, tenen fins al dia 28 de març doncs, per trobar patrocinadors i trobar empreses privades o parapúbliques que els ajudin, també.
Exacte, i trobar-se amb nosaltres, si volen, perquè els ajudem a acabar de clar.
Doncs Míriam i Jean-Marc, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer conèixer una mica més sobre aquest programa de subvencions i com no, que hagueu vingut abans de que s'acabi el pla, que això és meravellós per avisar a tothom. I què més que dir-vos a vosaltres i també que ho transmeteu a la resta de companys d'Afers Socials que ens han acompanyat durant aquesta temporada. Ha sigut un plaer tenir-vos i tinc ganes de que torneu la temporada vinent. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu per convidar-nos.
Que vagi bé.